Ràdio Ciutat de Valls.
Hola i benvinguts al programa. Els parla l'Alba Nebot. Comencem la ronda d'entrevistes polítiques amb Ramon Font, representant i únic regidor de Compromís per Valls al ple de l'Ajuntament. Amb ell repassem els seus 3 anys de legislatura, la gestió del govern municipal i el seu futur dins del partit. Parlem també d'habitatge i les seves formes en l'economia col·laborativa amb Sergio Nassarre, director de la càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB, en motiu del quart curs d'estiu de la universitat, que enguany acull Valls. Finalment, tanquem el programa amb les protagonistes de la Mostra de Cultures que se celebra a Valls aquest diumenge, que ens acompanyen per explicar-nos com coexisteixen les diferents cultures de la ciutat i què podrem trobar a la mostra aquest cap de setmana. I ja ho vam anunciar amb la tertúlia amb tots els caps de llista de l'Ajuntament de Valls. Comencem la ronda d'entrevistes a cada un dels membres, dels portaveus, dels grups polítics que tenen cadira al ple de l'Ajuntament. Comencem amb en Ramon Font, el representant de Compromís per Valls, Iniciativa Verds i Esquerra Unida. Ramon, benvingut als estudis de Radio Ciutat de Valls.
Gràcies. Sé que el títol és molt llarg.
Ho deixarem en Compromís,
sí,
pel
fet,
que queda d'entrevista.
La majoria de gent ens diu, apela directament per Compromís.
Ramon, fem una mica de valoració d'aquests 3 anys de legislatura que hem viscut i de l'any que ens queda, intentar planificar una mica què és allò que esperem per la ciutat. Comencem, però, mirant enrere. Compromís té el seu primer regidor a l'Ajuntament de Valls. Entenc que va ser una feina doncs, molt treballada des del grup i que es deuria viure de forma intensa quan es va aconseguir.
Sí, pràcticament, jo crec que pràcticament ningú apostava per nosaltres. Va ser un projecte en aquell temps, jo crec que es pot dir precipitat, perquè particularment doncs, ens van venir a buscar, concretament amb la meva figura, recordo que era un mes i mig abans de les eleccions, i sempre ho hem dit, no només jo, sinó les meves companyes, els meus companys, que el que es va intentar fer era una llista per poder-te presentar a les eleccions municipals del maig del 2015 i no, com moltes formacions van poder fer ja un any abans o preparar-t'ho amb molt de temps abans i fer una candidatura realment. No? Tot i així, crec que es va fer molt bona feina, es va aconseguir, que era vàlida per aquell moment, després doncs, tot té un procés, tot canvia, tot evoluciona o involuciona, no? Però en aquell moment jo crec que la vam encertar i, de fet, presentant-se quan es presentava Iniciativa Esquerra Unida, mai en solitari, mai, absolutament mai, havien aconseguit treure un regidor, tenir representació a l'Ajuntament, i el que vam fer, jo el que vaig dir amb aquesta gent que ens va venir a buscar, que estava d'acord, que participaríem en el projecte municipal d'Iniciativa i d'Esquerra Unida, però que era moment de que la ciutadania hi participés, és a dir, gent independent aportés el seu granet de sorra i les seves inquietuds, les seves idees, i jo crec que tota aquesta fórmula és el que va permetre que al final tinguéssim aquest regidor.
Parlem de fa 3 anys, ha passat més de la meitat de la legislatura. Com valoraries la feina que heu pogut fer des d'aquesta cadira al plenari?
La gent que em coneix sap que no sé si es pensen que realment serveixo com a polític no per no fer feina, sinó per la sinceritat, perquè es veu que en política no has de ser massa sincer. Però jo et seré sincer. Ha estat complicat. Primer, perquè estar a l'oposició és complicat. Regidor sol, amb una formació, amb una estructura-infraestructura, relativa, és a dir, que hi és, però que no la podem considerar com els grans partits. Això per un costat, no? El fet d'estar a l'oposició. Sortir per primera vegada. El fet, tothom ho diu, no? Que l'experiència és un grau, però en qualsevol cosa de la vida, l'experiència és un grau. No la teníem, malgrat que hem tingut gent a nivell extern que ens ha intentat doncs, donar un cop de mà. O sigui, per un costat hi ha hagut aquesta dificultat. I després l'altre, home, a nivell de feina, la política municipal, ho he comprovat i ho he lamentat també, t'absorbeix molt en el dia a dia. I això, en ocasions, impedeix que et puguis ocupar d'altres qüestions, com és, aportar idees, que les aportem, evidentment, als plens, a través de mocions. Vull recordar que som una de les formacions que més mocions ha presentat des que vam començar fins al dia d'avui, tot i ser formació la més petita, som de les que més mocions ha presentat. Però la dificultat, bàsicament, ha anat per aquí. Quan tu entres, vols aportar una dinàmica nova, qüestions noves, però, clar, la dinàmica o la política municipal que t'obliga a que segueixis el govern municipal, perquè el govern municipal és qui marca les línies, amb el seu govern, amb les seves actuacions, etc. Llavors, clar, aquí és on està potser el problema, no? D'intentar poder arribar a tot arreu. Però bé, no hi ha cap secret, suposo que en parlarem. Sí que ens hem focalitzat més potser en determinades qüestions, no pas amb altres, no? Com és el tema de les polítiques socials, que és una de les nostres màximes prioritats. Ens preocupa molt també el medi ambient, el tema dels torrents ens preocupa moltíssim, i així ho vam fer veure en l'inici de mandat. És a dir, hi ha qüestions que com que arribem on arribem, intentem enfocar-ho més en aquests punts.
Creieu que en aquest sentit s'ha pogut marcar algun tipus de línia dintre del propi plenari, de portar a debat... Sí. Alguns temes que no s'havien debatut fins en aquell moment.
Hi ha hagut, no només això, sinó dues qüestions. D'una banda, hi ha la força, la pressió que pot arribar a fer les formacions que estan a l'oposició, i ho podem fer en ocasions a través de mocions. El que passa que en la política també cal dir-ho, moltes vegades es tomben mocions pel sol fet de perquè és el govern o perquè ets l'oposició. Aleshores votes en contra o alguna vegada a favor, segons el que sigui, però moltes vegades és el no pel no, i és una llàstima. Per tant, sí que realment s'han fet coses, ja sigui a nivell individual, sigui també a nivell col·lectiu entre els grups de l'oposició, i també en algunes ocasions hi ha hagut un quòrum total, el que se'n diu la unanimitat. És més difícil, perquè a més, en aquesta legislatura, ja no estic parlant de mandat municipal, sinó amb tot el que s'ha viscut a nivell de Catalunya, clar, això també ha propiciat que les formacions amb determinades coses estiguem molt més properes, tema de la repressió, 155, etc, però amb d'altres qüestions, amb d'altres polítiques, per entendre'ns, que se n'han fet molt poques, perquè bona part de la política municipal ha estat hipotecada pel tema del procés, etc. Bé, la situació és la que és. O sigui, per un costat, nosaltres penso que sí, per lo petits que som, sí que ho hem aconseguit i estem contents, i estem aconseguint coses, reivindicacions, etc. Es poden citar després alguns casos. Però després, per l'altra banda, també penso que hi ha hagut moltes mancances i s'ha fet poca cosa, no el suficient, no dic que no s'hagi fet res, però des del govern hi ha moltes mancances. I te diré una cosa, que potser tampoc ho hauria de dir, però en el cas del govern de Convergència i Unió, aquí Valls, que seria el PDeCAT, una formació de dretes catalana, encara bo, tot i que nosaltres mai vam compartir aquest pacte de govern amb Esquerra Republicana, encara bo que Esquerra Republicana hi va entrar, i en determinades qüestions, per exemple, ara parlava això de les polítiques socials, doncs s'ha vist certes millores. Jo no sóc d'aquelles persones de que tot és pixat o cagat, i perdona'm l'expressió, perquè hi ha molta gent que així ho veu, no? O sigui, tot el que fa el govern està malament. No, tot el que fa el govern no està malament, hi ha coses que fa bé. Com de la mateixa manera, les coses que proposa l'oposició, tampoc no tot són una no és una caca tot, val? I bé, la situació és la que és, però a nivell municipal el govern ha estat, i que no se me l'interpreti, però ha estat molt pendent de d'altres qüestions, per exemple, i a vegades ha faltat una mica més d'implicació a nivell municipal en els temes de poble, en els temes de ciutat. Si em permets, perquè tot va lligat. Clar, ara mateix, en el cas de l'alcalde, no? Del senyor Batet, el senyor Batet, des que va esclatar tot el tema del procés, hi ha molta gent que fins i tot ens vam implicar, jo particularment sóc obertament sobiranista, no me n'he amagat mai, sóc independentista, malgrat pertany a una formació que hi ha que gent que ho és i gent que no ho és, però que, per exemple, aquestes mancances que deia, o aquesta passivitat, o potser la paraula és inactivitat, és a dir, que no s'ha anat a la velocitat que s'havia d'anar, doncs home, el senyor alcalde hi ha participat molt activament en el tema del procés. És més, i d'un temps cap aquí se'l veu força, no?, a través dels mitjans de comunicació, la televisió, que és potser del més mediàtic. I jo penso una cosa, que clar, per construir una política com ell mateix diu, perquè són paraules que surten de la seva pròpia boca i que és legítim i que jo defenso, que consti. Però, i és una pregunta que llenço a l'aire, construir una república catalana, la gent que està al davant, com és el cas del senyor Batet, això requereix molta feina, molta dedicació, molts maldecaps, fins i tot lamentant algun que altre ensurt, etcètera, etcètera, no? I l'han trobat a faltar moltes vegades aquí, al poble. I no només ho diu un servidor, no?, un representant de Compromís per Valls, sinó també quan dit obertament altres grups municipals, correcte, de l'oposició, però se l'ha trobat en falta. I vist que considero jo, i segur que tothom ha donat la raó, que construir una república és una cosa feixuga i que comporta molt de temps, jo crec que el senyor alcalde hauria de fer un plantejament de si vol continuar sent el cap de la ciutat, és a dir, l'alcalde de la ciutat, o es vol dedicar i continuar, doncs, estant a fora, que ja dic, és legítim, i participar d'aquesta construcció de la república, aquest nou projecte sobirà de Catalunya, etc etc. Això, per un costat. Una altra prova, aquest mes, és a dir, assistim una vegada més a que hi van molts mesos, i això aprofito, i no és que ho vulgui denunciar, però sí que aprofito aquest marc públic per fer, doncs, una queixa formal i lamentar-ho, sobretot, un mes més no hi ha hagut junta de portaveus. La junta de portaveus és molt important. En un ajuntament és molt important. On s'han de tractar temes importantíssims, és un marc on ens trobem tots els portaveus de totes les formacions polítiques, on te poden explicar, tu pots explicar, és a dir, diàleg. Tothom al final ens omplim la boca de diàleg. El govern municipal s'omple la boca de diàleg. A la Generalitat s'han omplert la boca de diàleg, se l'omple encara, i a l'Estat espanyol encara més. I no han volgut parlar fins ara. Val? Doncs el diàleg el podem tenir a les juntes de portaveus. Fa molts mesos, no seguits, però fa molts mesos que no hem tingut junta de portaveus.
Fem, doncs, una petita junta de portaveus. Ara, entre tu i jo, si ara mateix haguéssim de debatre què són els temes prioritaris aquí a la ciutat, me'n podries destacar un?
Sí, la nineta dels nostres ulls de Compromís per Valls, abans tu he avançat una mica, per un costat. Sí, això a nivell de medi ambient, val? Però també hi ha el tema de les polítiques socials. A nivell social s'ha avançat? Sí, evidentment. Jo abans he dit que s'ha notat un pèl, no?, la marca d'Esquerra Republicana, perquè si no, és que fins i tot en dubto, no?, que a través de Convergència i Unió s'hagués pogut avançar pel que fa a aquestes polítiques socials. Però clar, els que som de Valls coneixem els focus de pobresa i marginació que hi ha. Clar, és fàcil dir el barri antic, que és on es visualitza més, però no només el barri antic. Hi ha d'altres punts de la ciutat. I poden dir, és que a vegades ho exagereu i a vegades ens ho diuen, però fem un exercici de sinceritat i anem a consultar entitats, ONGs, parlo, com Càritas, com La Teulada, i anem a veure si tenen poca activitat o molta activitat. Moltíssima, moltíssima. I això són detonants. Això són els llums d'alarma que realment et marquen si el que diem nosaltres és veritat o no. Per tant, hi ha molt per fer encara a nivell de marginació, pobresa social, etc. Això per un costat, i després a nivell de feina sí que és veritat, i això nosaltres ho hem remarcat moltíssimes vegades, tot el que s'està fent des de Vallgenera nosaltres ho valorem moltíssim, perquè amb els instruments que tenen, doncs, home, jo crec que fan molt, però a mi no em val allò de dir que som dels municipis de la demarcació de Tarragona que tenim menys atur, etc. No, encara hi ha molt atur. O sigui, passem per davant de l'oficina del SOC, veurem les cues que hi ha, i això és la realitat. O sigui, nosaltres, el que nosaltres fem és tocar, palpar, i veiem que tot això està existint aquí a Valls. I després tenen prioritats, i si vols hi podem entrar. Nosaltres mai ens ha fet contrari.
Entrem-hi, doncs.
Destinar, per exemple, partides del pressupost, com a les festes de les decenals, que duren 10 dies, que a les darreres decenals van costar 3 milions d'euros, que això és el que costa una festa major de la Mercè per tot Barcelona i barris. Hem sentit campanades, i això sí que ho poso en pinces, i ho dic de forma oficiosa perquè és possible que m'equivoqui, però per on m'ha arribat que el pressupost de les properes decenals que les tenim ja a tocar poden voltar pràcticament els 5 milions d'euros. Després, veiem les xarxes socials, la gent del carrer quan hi parlem, la gent es queixa. Es queixa de com estan els carrers. Es queixen precisament de quin és el panorama que hi ha al barri antic. I què? I posant-hi el Museu Castellà allà ja ho solucionarem tot? Posant-hi equipaments perquè hi van posar la biblioteca? No, no. Persones. S'ha de tocar actuacions que toquin les persones, que millorin les persones. Inclusió, cohesió social, no només política de totxo. I això ens preocupa, com també ens preocupa de cara a l'imatge de Valls. Home, el tema dels torrents. Jo, clar, ara per la gent, molta gent em coneix, però els que no em coneixen tant diran, home, aquest tio és gran. Home, a la meva 50ena d'any, 52 que em faré, jo m'he banyat i he pescat els torrents de Valls. Que no estic dient que es pugui banyar o pescar, però sí que estic dient que estiguin condicionats, que sigui un espai de natura, un pulmó, pulmons de la ciutat, estem envoltats de torrents. I tant com s'ha dit, i s'han omplert la boca, de 1.000 projectes, doncs realment que puguem passejar amb les nostres mascotes, en bicicleta, fer salut, en definitiva.
Però tot això són projectes que la ciutat arrossega des de fa temps, no estem parlant de problemàtiques joves.
No, no, és que és real. O sigui, tant la degradació del barri antic, no hi ha un únic responsable, i això ho vaig dir en el darrer ple, no hi ha un únic responsable. En el tema dels torrents, no hi ha un únic responsable. Però escolteu, quan s'ha volgut i quan es destinen cada mes, es reserven 100.000 euros per les festes decenals, que hi han de ser les festes decenals, evidentment que hi han de ser, però jo continuo dient, per 10 dies de festa sí que són cada 10 anys, però després fem les festes majors de Sant Joan, que són 240.000 euros, pràcticament 50 milions de les antigues pessetes, 40 milions de les antigues pessetes, és a dir, que cada any fem festes, i festes maques. A més, arriba el de les decenals, i per això podem estalviar. Llavors, per projectes que van més enllà, projectes a mig llarg termini, què passa? No ho podem fer? Clar que ho podem fer. Que necessitem, a més, de l'ajut d'altres administracions, qui mani, qui governi, que s'espavili. Perquè també, i aprofito també per denunciar-ho, el Museu Casteller, això l'ha pagat pràcticament tot la gent de Valls, l'Ajuntament de Valls. Sí, el que em puc indicar que hagi pogut aportar la Generalitat i Diputació és irrisori en comparació del que està posant encara a dia d'avui, perquè van sortint coses al municipi de Valls. No sé si m'explico.
Això entenem que és una manca del govern a l'hora d'apretar, de fer pressió en que hi hagi inversions a la ciutat, doncs.
Jo crec que qui mana al final té totes les responsabilitats, totes, i té els estris per fer i per desfer. Sí que hi ha temes puntuals, que de vegades amb el tema de personal, no? Que potser algunes àrees de l'Ajuntament necessiten més treballadors, tal, i la famosa llei de l'Arsal, que ve a través de l'Estat espanyol, que no permeten la contractació, malgrat estiguem parlant d'un Ajuntament que pugui estar sanejat, que tingui un romanent de tresoreria positiu, etcètera, etcètera, no? Sí que hi ha elements externs. Però a veure, les prioritats les marca el govern municipal, i bé que les ha marcat. En van marcar algunes, van fer un programa electoral, un programa de govern conjunt, Convergència i Esquerra, i tenen moltes coses al tinter, és a dir, que suposo que algunes s'acabaran de fer a les portes de les eleccions municipals, perquè això va de conya, i d'altres són coses que quedaran a l'aigüera, i a les properes municipals en campanya tornarem a estar, reivindiquem, farem, prometem, etc.
Parlem, doncs, d'aquestes properes eleccions que es viuran el maig de l'any 2019. Ara t'ho pregunto a nivell personal, Ramon, quines, no sé si ens pots desvetllar, quines intencions tens de cara al 2019?
Intentaré ser el màxim precís i concís possible.
A veure.
I si no puc ser més, no és perquè vulgui tirar pilotes fora. Per un costat, jo penso que un subjecte polític nou, com nosaltres, que acabem d'aterrar, perquè acabem d'aterrar, que no hi havíem estat mai, home, 4 anys és just. Val? Per tant, considero que hi ha hagut aquesta feina d'aprenentatge, de reciclatge, i jo considero particularment que un mandat més, 4 anys més, i que crec que seria suficient, perquè penso que per una persona, per un cap de llista que després es porta bé o té un paper important, més enllà de 2 mandats, 8 anys, per mi potser ja és excessiu i has de donar relleu, no? Continuar dins del projecte, però has de donar relleu. És a dir, això vol dir que això ja és un indicador que a mi m'agradaria. Uh-huh. És a dir, que a mi m'agradaria. Penso fins i tot que em faria il·lusió, tot i ser un repte que clar, repetir el que vam repetir d'aconseguir un regidor no es presenta fàcil, entre altres coses, perquè s'incorporaran en aquesta lluita electoral més partits. Uh-huh. Noves formacions que fins ara no concorrien als comicis. Vale? Per tant, el pastís cada cop s'ha de repartir entre més gent. Això per un costat. Però clar, sobre la pregunta que em fas, home, no depèn només de mi. No depèn només de mi. És cert que depèn de les meves companyes, dels meus companys, depèn dels òrgans nacionals del partit, perquè sabeu que, bé, Compromís per Valls, som un grup de gent que som independents, però també hi ha gent de l'antiga Iniciativa, de l'antiga Esquerra Unida, que tot això ara s'està fonent amb Catalunya en Comú, i tot indica, sembla que ja s'està fent, no?, la inclusió també de Podem. Llavors, clar, aquí hi ha molts factors i no depèn única i exclusivament de mi. Però repeteixo, jo em veig amb forces, ara amb molt més coneixement, evidentment que fa 3 anys, pensa que amb tot això estem treballant amb un reglament orgànic municipal, que som el partit que més aportacions ha fet, ho dic públicament, hem enganxat, tot i que nosaltres no hi vam poder participar, però ha d'estar doncs, al caure l'aprovació del POUM, que poca broma, és una de les coses, un pla general és una de les coses més importants que pot tenir una ciutat, entre mig hi ha hagut plans locals d'habitatge, etcètera, etcètera. No? És a dir, quan ja t'has reciclat, quan ja tens aquest aprenentatge, jo crec que de cara als propers 4 anys podria aportar aquests coneixements, juntament, evidentment, amb l'ajut, si tinguéssim doncs, més regidors, no? Amb l'ajut d'alguns dels companys, d'altres si s'han d'incorporar o del que sigui.
Don Ramon Font, portaveu de Compromís per Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Només una coseta que em deixo, i és una cosa que per cert, la trec perquè ningú n'ha parlat, i ho lamento, i és una mica de toc d'atenció a les forces d'esquerra. A les forces d'esquerra, perquè l'únic partit que quan es va constituir l'Ajuntament, no sé si es va donar compte, si més no va reivindicar, que érem 11 de les denominades forces d'esquerra i que haguessin pogut formar govern, vam ser l'únic partit que ho va fer, jo crec que els altres no sé si jugaven a despistar o no se'n volien donar compte, però ja que tothom, al final, el que deia abans, tothom parlava de diàleg, un diàleg que no va existir, que no s'hagués arribat a proposar que aquestes formacions que ens considerem, que ens sentim d'esquerres perquè ho diem i perquè defensem aquestes polítiques, que no s'hagin plantejat això. I jo aprofito per tornar-ho a posar damunt de la taula. Jo crec que és per reflexionar, tant Esquerra Republicana com el Partit dels Socialistes, com la CUP, com per nosaltres, sumem per formar majoria, sumem per formar govern. I això, en aquest mandat, ha passat inadvertit. Per tant, jo ho deixo damunt de la taula i és una cosa...
Oh, no, és una crida interessant que fem des d'aquí Radio Ciutat de Valls, que el Ramon Font fa aquesta crida al diàleg de les forces que s'anomenen d'esquerres. Falta un any per les eleccions, però segur que ens tornem a trobar molt abans.
Encantat.
I moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí als estudis de Radio Ciutat de Valls.
A vosaltres i moltes felicitats per la feina que feu.
Moltes gràcies.
Radio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Radio Ciutat de Valls.
Aquest dia 15 de juny, Valls serà l'escenari del 4th course d'estiu de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB, dedicat aquesta vegada a l'habitatge col·laboratiu i a l'entorn urbà. per parlar de què és l'habitatge col·laboratiu, en com es relaciona amb l'entorn urbà, i aquest curs en concret ens acompanya Sergio Nazarre, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili. Sergio, benvingut.
Hola, gràcies.
Parlem d'aquest concepte habitatge col·laboratiu que segur que és molt ampli, intentem acotar-lo una mica. Parlem de cooperatives d'habitatge. Què és un habitatge col·laboratiu?
Un habitatge col·laboratiu és un tipus d'economia col·laborativa concentrada en l'habitatge, tant en el seu finançament com en la seva organització i el seu accés. L'economia col·laborativa, que està molt de moda, com bé saps, és una conseqüència de la crisi, no? En el moment en què s'ajunta la dificultat, especialment dels millennials, de la gent jove, per accedir a determinats béns, juntes aquí una reacció en contra d'institucions tradicionals com la banca o les administracions públiques, i a més hi afegeixes les noves tecnologies, és a dir, la possibilitat de fer tot això a través del mòbil en lloc de per carta, per exemple, no? Que això ja seria més difícil, si juntes aquests tres conjunt d'elements, llavors et dona, i això ho concentra sobre un habitatge, doncs tens la possibilitat de que moltes persones, des de alguna decena fins a milers, puguin d'alguna manera contribuir a finançar, a organitzar o accedir a un habitatge, i tens llavors l'habitatge col·laboratiu.
És bàsicament doncs fruit de l'instint de supervivència de gent jove, comentaves, entenc que de tothom qui es trobi en problemes a l'hora d'accedir a un habitatge digne.
Correcte, l'economia col·laborativa i per tant l'habitatge col·laboratiu ha nascut com una reacció a la crisi, la impossibilitat, i ara ja és més palpable que mai, específicament des de fa un parell d'anys, de la dificultat de la gent jove per accedir a un habitatge ja no en propietat ni tan sols de lloguer a moltes ciutats.
Aquí a Catalunya diríem que la situació és especialment complexa que en altres territoris o...
Bueno, hi ha zones i hi ha zones. Una cosa és Barcelona i els barris centrals de Barcelona, que això és un drama. Allí estem parlant de lloguers de 1.500 euros per un pis petitet, humil, inclús antic o en mal estat. Però això sí, cèntric. I estem parlant de lloguers d'habitacions, només d'una habitació de 600 euros. No? Llavors estem parlant aquí, per exemple, de cohousing forçat, per entendre's. No? Persones que no tenen altre remei més que anar amb la seva família i viure amb desconeguts, per entendre's, compartint habitacions en un pis petitet, no? Uh-huh. I llavors això és una zona, no? Tarragona naturalment no arriba fins a aquests punts i depenent de a mesura que vas entrant doncs, a la Catalunya menys poblada i a menys dificultat, no? Però sí que és important tenir en compte que això era implantejable per entendre'ns, a part d'exemples molt concrets o molt, per entendre's, ideològics abans de 2007.
Ens has introduït ja un primer concepte, com era el cohousing, que pel que entès és compartir la casa amb altres famílies. Quines altres formes d'habitatge col·laboratiu existeixen?
Bé, doncs, un col·laboratiu cada vegada estan neixent noves, és a dir, la imaginació, és a dir, quan hi ha dificultats, quan hi ha estretors i quan les persones doncs, tenen dificultats per anar per les vies tradicionals, doncs li donen a la imaginació perquè no hi ha altre remei per entendre'ns i llavors troben cada vegada noves formes. El cohousing, per exemple, és una d'elles, el crowdfunding és una altra, és una manera de finançar entre tots un habitatge, que això, doncs, bueno, hi ha mecanismes que són més altruístics, més socials, d'altres que són crowdfundings més financers i més especulatius, per tant això ja no estaríem tan a favor, per entendre'ns. Però després tenim, per exemple, doncs les cooperatives, que és un altre mecanisme, o tenim noves tecnologies que ens ajuden a fer un accés a l'habitatge més sostenible, més col·laboratiu, com per exemple tecnologia blockchain.
Entenc que les noves tecnologies deuen haver facilitat enormement la creació d'aquestes formes d'habitatge.
Està clar. El que no està tan clar és si aquestes noves tecnologies en facilitar aquests mecanismes estan contribuint a ajudar les persones a accedir a l'habitatge o ho dificulten, per exemple. No? Si un es planteja el rol que està desenvolupant Airbnb per concentrar en una empresa, no? O qualsevol altra plataforma de lloguer d'habitacions o de pisos de turistes, bé, doncs per una banda està possibilitant que persones que no es podien permetre doncs, viatjar a una altra ciutat i allotjar-se en un hotel tradicional, doncs bueno, tenen la possibilitat d'anar a visitar aquella ciutat i estar allà. Clar, el que ningú calcula o ningú pensa és que quan un fa aquesta gestió per internet, doncs bueno, això té una sèrie de conseqüències, nosaltres li diem externalitats, no? Tant a la comunitat de propietaris on acaba vivint com al propi barri o a la pròpia ciutat. És a dir, els casos com per exemple Ciutat Vella a Barcelona són molt clars Dallas, perquè és una zona d'una atracció, un atractiu turístic, diguem, innegable, i hi ha hagut un desplaçament poblacional dels veïns tradicionals, no? I és un procés que nosaltres diem de gentrificació del barri, expulsant, diguem, antics llogaters, a persones que hi havia tota la vida, canviat per uns lloguers turístics de pocs dies o de setmanes, no? Llavors aquí tens un exemple de que és un habitatge, diguem, col·laboratiu, però que, diguem, els costos, les externalitats moltes vegades són més elevats que els beneficis que pugui donar. En canvi, el blockchain, com hem dit abans, doncs pot ser una tecnologia molt interessant.
Perdona'm, és que no sé què és el blockchain.
Ah, bueno, el blockchain és una nova tecnologia que promet. Una altra cosa és que realment, doncs, quan ho veus funcionant, doncs, bueno, sí però no, t'entens? Però, bueno, hi ha un potencial aquí per la eliminació dels intermediaris en qualsevol transacció contractual, inclosa la immobiliària, és a dir, o un repensament d'aquests interlocutors o intermediadors, no? Bàsicament el que promet és que un a través del mòbil pugui comprar una casa amb totes les garanties en 4 minuts. Es paguen, o en teoria es paguen automàticament els impostos, es fa l'escriptura pública o entre cometes un tipus d'escriptura pública, es poden registrar aquestes transaccions, hi ha una certesa de l'identitat de les parts, hi ha una data fixada, és a dir, tota una transacció immobiliària que normalment, doncs, estem acostumats que duri, doncs, setmanes o inclús mesos, bueno, doncs això es pot fer en 4 minuts, no? I això, això té, hi ha un potencial, doncs, de reducció de costos sense pèrdua de garanties, no? Però clar, això és el que és, diguem, el que teòricament podria arribar a fer. Una altra cosa és el que realment fa i després, si realment això manté les garanties que tenim amb el nostre sistema notarial i registral que està funcionant bé.
L'altre dia l'Ajuntament de Tarragona comentava que hi ha pisos turístics aquí a la ciutat, però que no són encara un problema. En aquest sentit, quin hauria de ser el paper de l'administració pública en l'ordenació o de tot aquest habitatge col·laboratiu, en cas de que hagi de tenir algun tipus de funció?
Bueno, això és una bona pregunta. És a dir, cap ciutat ha trobat fins ara una fórmula infal·lible amb el tema de l'habitatge turístic, no? Com una forma, podríem dir, bueno, amb dubte, no? Més amb les externalitats que genera pots considerar-se inclús negativa, no? Però no hi ha una fórmula clara, no?, per a resoldre aquesta qüestió, per a plantejar aquesta qüestió, però sí que està clar quins són els ingredients, no?, que hi contribueixen. Per una banda, l'interès del propietari de maximitzar el rendiment del seu immoble, que li ha costat els seus diners o no, però el té allà i li dona un ús el que ell considera, doncs, que és més rendible per ell, no? Això, per tant, té per una banda aquesta dimensió. Per una altra banda, tenim aquestes externalitats que comentàvem abans, d'impacte, doncs, en la comunitat de propietaris, o impacte en el barri, o impacte en la ciutat i el desplaçament poblacional corresponent. Una de les vies que s'ha utilitzat és donar llicències, no? A través de llicències, doncs deixar fer això, no? Clar, hi ha molts dubtes si tu des de l'administració pots limitar l'ús d'un habitatge que tens en propietat, no? Perquè naturalment és el propietari, i l'article 1 del protocol 1 del Conveni Europeu de Drets Humans diu clarament que un propietari té dret a obtenir un rendiment del seu immoble, no? Per tant, limitar-ho, això podria comportar problemes amb els tribunals internacionals de drets humans, no? Per una altra banda, és una qüestió de plantejament. Tota l'economia col·laborativa, tota, té externalitats negatives, no? Si tu acceptes Uber, per dir alguna cosa, és a dir, els cotxes sense conductor, amb conductor, però que no són taxis, estàs acceptant que persones, doncs, que no han passat un examen, que no tenen una llicència, que no tenen una qualificació, no tenen tal, utilitzen el seu cotxe, nosaltres estem al tema de propietat, per a transportar a persones. Que aquestes persones molt probablement mai es podrien haver plantejat pagar un taxi. Vale? I en lloc d'anar amb autobús, o que tenen uns horaris més d'això i potser és més incòmode en general, bueno, escolta, doncs es poden permetre un xòfer, és un xòfer, no? Però clar, això té unes externalitats, no? Que és una sèrie de persones que es juguen, doncs, possiblement sense assegurança o sense, bueno, sense la cotització corresponent, sense les vacances o els descansos corresponents, etc. Doncs, fent una activitat que, no? De fet, ja hi ha sentències, no? En el cas de Deliveroo i d'altres companyies, en les quals els xiquets aquests que porten el menjar preparat però no els que estan contractats, sinó els que fan economia col·laborativa, sí, entre cometes, no? Doncs, són freelance, per entendre'ns, bueno, ja reivindiquen els seus drets, com vacances, salari mínim, etc., i hi ha sentències que comencen a donar-los la raó. Per tant, tota economia col·laborativa té unes externalitats negatives, no? Té uns impactes, algú surt perdent, no? Si algú surt guanyant, algú ha de sortir perdent, no? Si qualsevol, sigui Airbnb o sigui qualsevol empresa, sigui Uber, tal, haguessin de competir a les mateixes condicions que un hotel, que uns taxis o que unes pizzeries que tenen els seus empleats contratats, doncs molt probablement no se sortirien els números i estarien fora de mercat. Els marges que estan guanyant fins ara, fins que es reguli tot això, van en detriment de drets de les persones, no? Clar, quan un està parlant de cohousing, no? Pues això vol dir que has de compartir pis amb persones que no coneixes, i això té una sèrie de... a vegades pot funcionar, a vegades no. Quan parles de cooperatives, primer has d'estar disposat a posar-te d'acord amb tot el que passa allà, perquè és un sistema purament democràtic, és un sistema exclusiu, perquè la cooperativa pot excloure i decidir qui entra i qui no entra en aquesta cooperativa. És un sistema relativament car, perquè has de donar una entrada usualment entre 20, 25.000, 30.000 euros, per tant no és per tothom. No és per tothom. La cooperativa decideix si tu pots deixar en herència el teu pis normalment al teu fill o no. Si la cooperativa decideix a qui has de vendre i a qui no. Vale? Però és un sistema exclusivista, per entendre, és un tema generalista. És un sistema generalista. Per tant, sempre hi ha algú que perd. És a dir, dèiem que ningú dona duros a quatre pessetes, per entendre's, no? Doncs, bueno, aquí tenim un altre exemple, no?
A mi em fa la sensació, però, que estem parlant de dos conceptes diferents. Un és habitatge col·laboratiu, que pretén guanyar un benefici econòmic, i l'altre és un habitatge col·laboratiu que neix de la necessitat social. Entenc que són dues coses diferents. No sé si es poden ficar dins del mateix paquet.
Efectivament, són dues realitats diferents, són sistemes top-down o bottom-up, és a dir, el tema és aquest, però clar, arriben els dos a un punt d'equilibri, el que comença per dalt arriba a la meitat i el que comença per baix comença a la meitat, en la qual els números han de sortir.
Entenc.
I llavors sempre hi ha d'haver una contraprestació, és a dir, si has de pagar menys, tindràs menys drets. Si volem ser una cooperativa en la qual tothom tenim uns ideals cooperativistes compartits, de democràcia, no sé què tal, això vol dir que hi ha persones que no hi podran entrar. Perquè la cooperativa decideix que no comparteixen els mateixos ideals o objectius o el que fos, no? A més, si la cooperativa té una hipoteca, doncs això s'ha de pagar i, per tant, l'entrada ha de ser la que ha de ser. El sistema més on realment entra el tema de si és més social o és més econòmic seria una economia del compartir, no? Es parla de la sharing economy, no? En la qual ja no hi ha una empresa intermediària, sinó que tot és voluntariós, és a dir, ningú guanya diners, per entendre'ns, però això són experiments, per entendre'ns, de comunitats petites, és a dir, no hi ha un exemple estil Airbnb, per entendre's, o estil macro, Uber, etc., que sigui desinteressat.
I això seria possible que nascés en algun moment?
Experiències n'hi ha centenars, per no dir milers. Nosaltres estem en un projecte europeu que es diu From Sharing to Caring, i ara he estat visitant Hongria, i allí ens van explicar mecanismes, no?, que s'hi deixen en molts països, però són experiments, podríem dir o de barri o de carrer o de comunitats realment tancades, no? Estem parlant de compartir, per exemple, electrodomèstics. Una planxa, per exemple, no? Llavors pensa un, dice, bueno, i per què cadascú té una planxa, no? Si amb una planxa podem planxar tots, perquè no estàs tot el dia planxant.
Clar que.
Bueno, pues llavors han fet una app, d'aquestes del mòbil, en la qual dos comparteixen la planxa.
Caram, que curiós.
Sí, això és bastant comú, hi ha molts experiments d'això, però no deixen de ser, o sigui, aquí sí que no hi ha un benefici econòmic, però no hi deixa de ser comunitats relativament petites, no?
En la teva opinió perfectament experta i documentada, quin futur té l'habitatge col·laboratiu? Suposem que sortim de la crisi, que tornen les vaques grosses, segueix tenint sentit un habitatge col·laboratiu en una societat una mica més equilibrada a nivell econòmic?
Torna a ser una pregunta excel·lent.
Les coses com són.
És a dir, és una pregunta, a més, molt, molt difícil de contestar, perquè hi ha indicis en els dos sentits, no? Si hem dit que l'economia col·laborativa i per tant l'habitatge col·laboratiu neix de la crisi, teòricament, quan la crisi desapareix i tal. Bueno, i llavors tenim una prova empírica que diu això. Per exemple, avui per avui, el 76%, ja no dic dels habitatges col·laboratius, dels llogaters, volen ser propietaris. O sigui, els que són llogaters avui, el 76%, si poguessin, ja no és que vagin cap a baix, és a dir, a compartir tal, sinó que els agradaria pujar cap a dalt. És a dir, a mi si em donen un treball, si em donen una estabilitat familiar, si em donen un préstec, jo vull ser propietari. Això vol dir que en aquestes situacions en les quals hi ha títols sobre l'habitatge menys que la propietat, aspiren tots a ser propietaris en algun moment quan l'economia o la situació familiar els sigui més favorable. Per tant, tenia un primer indici que diu, efectivament, a la mínima, que l'atur ja no sigui del 17%, que l'atur juvenil ja no sigui del 38%, sinó que, bueno, mica en mica, les persones, doncs, puguem, tothom tingui les oportunitats corresponents, doncs, bueno, sembla que això, doncs, es podrà resoldre. Però, per una altra banda, hi ha molt acord a nivell acadèmic, que l'economia col·laborativa en general ha vingut per a quedar-se. És a dir, les noves tecnologies han possibilitat per primera vegada fer coses entre les persones que abans només es podien fer des d'una institució. Vale? Per tant, doncs, el compartir, el tenir accés a, sembla que té molt predicament. Poso exemples senzills. Per exemple, no? No sé quan va ser l'última vegada que vas comprar un CD de música.
Fa molt.
Això, i tu que ets jove, però si d'aquí 5 anys li torno a preguntar a una companya teva que
estigui
aquí, no sabrà ni el que és un CD de música, no? Per tant, ara ja accedim a la música a través de plataformes com iTunes o Spotify, Pandora, etcètera, no? Pots accedir a aquesta informació, no? Per tant, bueno, amb una tarifa plana i tot això, doncs tens tota la música que tu vulguis i no cal que la compris. No? Per tant, ja tenim exemples clars de amb una sola cançó que està en un servidor a Estats Units, per dir alguna cosa, doncs tothom pot accedir a aquella cançó quan vulgui, en el moment que vulgui, etc. No? Això és l'economia col·laborativa? Home, s'assembla bastant, en el sentit que, bueno, no cal ser propietari de tot el que tu utilitzes, sinó que només necessites l'accés. Això no obstant, una altra vegada veiem un altre exemple de que tot té un cost. Què passa si un dia un govern decideix que aquella cançó, doncs, no és legal? Per exemple, perquè és masclista. I decideixen que tot el masclista ha de desaparèixer, inclús les cançons. Clar, tu que estàs subscrita allà només tens accés.
Exacte.
I per tant ja no la podràs escoltar mai més perquè no és teva. Vale? Si algú diu, no, però sempre la pots anar a comprar, no, perquè mica en mica cada vegada hi ha menys botigues de música, arribarà un punt en què quasi no n'hi haurà, el mateix procés que ha passat amb les agències de viatges, no? Tothom s'organitza el viatge, doncs això, a través d'internet, les agències de viatge han baixat molt i es dediquen a qüestions més professionals o viatges complicats, no? Per tant, doncs, mai hi haurà, o sigui, arribarà un punt que, clar, potser les persones no podran decidir què poden menjar, què poden escoltar, etcètera, i tot dependrà de l'accés que tinguis amb això, que ho decideix l'empresa, en primer lloc, o el govern, que encara és més perillós. Jo només vull recordar que el 1789 van haver de morir diversos milers de persones a la Revolució Francesa perquè les persones poguessin ser propietàries de casa nostra i de quatre coses. Vale? I això és la Revolució Francesa, no? Que és la llibertat, que és la propietat, no? La propietat durant aquests últims 250 anys s'ha associat a llibertat, no? Però arrel de la crisi, no? S'ha transmès un missatge des de moviments socials, des d'alguns polítics, no? Que la propietat, pues, que no toca, no? I per tant hem de compartir, però compartir sempre té aquesta problemàtica, que és menys drets i està a l'albur, diguem, de l'accés amb això que t'ho permeti l'empresa corresponent, la cooperativa corresponent o l'organització corresponent.
Acabem, doncs, ja amb el curs que acollirà Valls. Com dèiem, és el quart curs d'estiu de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URB dedicat a l'habitatge col·laboratiu i l'entorn urbà. Està dividit en tres parts, si no m'equivoco, si ens vols fer 5 centimets. Habitatge col·laboratiu com a concepte, debat amb experts i una visita guiada pel barri antic de Valls. Quin és l'objectiu final d'aquest curs?
Efectivament. En primer lloc, fer una anàlisi profunda del que és l'habitatge col·laboratiu, amb tot el que hem repassat ara, per tant, potser els que
potser
ens escoltin... Potser
ja ho poden, doncs, escoltar, ja
clar,
està.
Clar, els que han escoltat, doncs ja està. No, però realment hi haurà els experts, no?, que entraran en profunditat en cadascuna de les formes, etc., mirant els pros i els contres, no?, aquí hem tingut un ratet, no? Després, tot el tema de la taula rodona, el que és molt important sempre és escoltar els experts, els professionals que estan a peu del carrer i que ens diuen, escolta, preguntes que tu m'has fet, escolta, això està molt generalitzat, això les persones estan contentes fent-ho, això ha vingut per quedar-se o desapareixerà, aquest tipus de coses. Els professionals sempre tenen aquest olfacte de dir, escolta, això aniria per aquí o això aniria per aquí, però nosaltres com a acadèmics ens vindrà molt bé, i els assistents també. I després tindrem una visita, com hem fet amb els tres primers cursos. El primer vam fer a Tarragona, el segon el vam fer a Reus, el tercer a Tortosa i aquesta vegada a Valls, que és conèixer promocions d'habitatges socials assequibles per a les persones i com els ajuntaments esforcen per a fer realitat l'accés a l'habitatge.
Doncs Sergio Nasarre, director de la Càtedra d'Habitatge, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, ha sigut molt interessant.
Gràcies.
I que vagi molt bé aquest curs aquí a Valls.
Moltes gràcies.
Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Aquest diumenge Valls celebra la tercera Mostra de Cultures, una oportunitat per descobrir tradicions d'altres racons del món representants a la nostra ciutat amb totes les persones de diferents cultures que conviuen a Valls. Si la globalització és un factor innegable, amb els seus aspectes positius i negatius, un d'inevitablement positiu és la diversificació de qualsevol societat, i Valls no n'és una excepció. Persones de tots els racons del món posen en comú tota la seva riquesa cultural aquest diumenge. Així explicava el regidor de Benestar Social, Jordi Cartanyà, la trobada.
La mostra la fem per enfortir la interculturalitat i el coneixement i la relació entre els vallencs, no? Valls té un 14,5% de població immigrada o de procedència de fora, que n'hi ha, doncs, que ja fa molts anys que són aquí, per tant són ciutadans vallencs, i tots els ciutadans tenen diversos referents culturals, i és bo que coneguem els referents culturals, perquè conèixer els referents culturals i conèixer les tradicions i els costums de diversos pobles que són molt diferents de vegades dels nostres i de la nostra manera de pensar, ens aporta aquest coneixement que ens fa entendre'ns millor i entendre més bé la diversitat, no?
L'Ajuntament aporta l'impuls, les entitats el contingut i l'organització s'ha encarregat a Batall Produccions, que explica d'aquesta manera la seva particular visió de l'acte sobre la qual s'ha construït. Escoltem a Jordi Freixas.
El plantejament que fem nosaltres en dos sentits, és en el sentit de tracte personal per mirar com Servei Social vol que funcioni, perquè és qui, evidentment, nosaltres som qui posem els mobles, però ells són els qui diuen com han d'anar les coses, amb molta lògica, i al mateix temps veure la respiració de les diferents col·lectius, que és el que senten, el que volen, mirar d'equilibrar-ho tot, perquè tothom estigui ben representat i tirar-ho endavant.
L'acte no només es basa en les mostres i tallers, també hi ha espectacles musicals, tasts gastronòmics i tota una sèrie d'activitats diverses.
Per altra banda, hi haurà activitats de diferent nivell, com les degustacions gastronòmiques, el taller de preparació de l'avissap, que és el refresc, hi ha el taller de trenes africanes, tatuatge de Jena, taller d'assistents de Bímac, mostra de vestuaris d'altres països, hi haurà mostra de mobles i també taller de cal·ligrafia àrab i xinesa, no? A part d'això, com l'any passat, a l'escenari hi haurà diferents actuacions de les comunitats, bàsicament musicals i de dansa.
Però els protagonistes, sens dubte, són les persones de diverses cultures que fan possible la mostra i que ens acompanyen als estudis de Radio Ciutat de Valls. Des del col·lectiu Dones Inquietes ens acompanya la Fatima El-Houadini i la Hafida El-Houabi, i també ens acompanya l'Altagràcia Roman, que ve de la República Dominicana. Benvingudes a totes tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Contadme un poco qué vamos a encontrar este domingo de todas las culturas y de vuestro trabajo en concreto.
Y nosotras, frente al taller del pastes, dulces y saladas, y al té, y al henna también, y a decoras de marroquines, y hasta creo que...
Y también escribe un nombre de... Y también escribe un nombre de...
Árabe.
Bueno, con árabe, de nuestro idioma.
Bueno, nosotros prepararemos unos bollitos de yuca, que le decimos allí en nuestro país, y un dulce de coco.
¿Y cómo habéis elegido un poco las actividades? ¿Os vinieron marcadas? ¿Habéis podido elegir vosotros desde vuestras entidades o a título personal?
No, nosotros elegimos más o menos los productos de allí, lo que se consume allí, lo elegimos nosotros.
Por ejemplo, en tu caso, cuéntanos un poco por qué te decidiste hacer los talleres estos que nos contabas.
No, talleres no, nosotros bollitos de yuca, porque exacto. Bueno, como es el típico, se come mucho allí la yuca y se para que puedan probar y sepan los sabores de nosotros y todo eso.
¿Y vosotros por qué elegisteis estos talleres en concreto? Bueno, estas muestras de vuestra cultura.
Porque es normal este nuestra cultura, al pastes y al... como eso, el henna, y son escribir nombre nuestra, y es nuestra cultura.
Debe ser bonito, ¿no? Por un día, ni que sea, sí, poder recuperar estas sí. tradiciones que...
Para nosotras es un día de amor, porque este día misma nosotras sentimos como a nuestro país, no son aquí.
Bueno, no, nosotros tratamos de ver con lo que hacemos en Dominicana, queremos hacer un baile, vamos a ver si tendremos la oportunidad de hacerlo para que vean cómo bailamos. Y nada, y bueno, nos hace sentir, verdad, que estamos en nuestro país, aunque aquí hay muchos dominicanos, pero no es lo mismo. Y queremos que las personas que viven aquí en Valls, pues conozcan la cultura de diferentes etnias, porque aquí hay mucha ya... Hay muchos países integrados y todo, pero bueno, a ver qué tal.
¿Cómo os parece que se integran las culturas aquí en Valls? ¿Creéis que la gente es abierta hacia otras culturas, hacia otras tradiciones?
Para mí es perfecto, para mí aquí siento bien, de verdad, porque muchas fiestas, muchas culturas, yo cuando vivo al mi país no conozco muchas cosas y ahora conozco muchas cosas nuevas, me encanta.
Muy poco, la verdad.
Para mí.
Hay personas que sí, hay personas que no. Hay personas que son más abiertas que otras.
Entiendo que actividades justamente como las de este domingo sirven para ayudar a abrir un poco la mente, ¿no? Toda la gente que le falta.
Exactamente, sí, eso es lo que se quiere, que se debería de hacer un poquito más. Pero, bueno, mira, este domingo tendremos oportunidad a ver si ya ven las culturas. Es lo que te decía antes, hay muchas culturas ya y está llegando mucha gente y así a ver qué tal se van...
Se van adaptando, ¿no?
Exacto, a que
una cultura, y además en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que sí. Con internet o con lo que sea, es que pretender que las fronteras existen es un poco una locura.
Sí, eso sí.
¿Cuánta gente esperáis que venga a conocer estas cosas que presentáis? No sé si lo habéis pensado un poco, si me decís, por ejemplo, que tenéis galletas. Pues hemos hecho galletas para 50 personas o para 3.000.
Bueno, esperamos que haya bastante, porque como están con las fiestas de San Juan también, se ha hecho el calendario para eso mismo, para que las personas vayan y lo vean y haya más personas. No sé, no te sé decir.
¿Habíais estado en los de años anteriores, en las muestras de culturas de otros años?
Yo sí, el año pasado, pero hubo un año que se hizo y yo no estaba. El año pasado sí, porque se dejó de hacer y empezaron el año pasado otra vez a hacerlos.
¿Y qué tal fue el año pasado?
Bien, lo que pasa es que fue un sábado. Fue en mayo y fue un sábado, sin más, no recuerdo. Pero sí, estuvo bien. Poca afluencia de personas, la verdad. Esperamos más este domingo.
¿Vosotros estuvisteis el año pasado?
Yo sí. Yo no. Esta es la primera vez.
¡Uy! ¿Nuevas experiencias? No está nada mal.
Yo casi cuando hay fiesta yo lo veo, es bien. Es bien, yo me encanta este día. Porque yo creo que antes es más cerrado, pero ahora yo creo que es la gente más abierta que antes. Yo creo que sí. Yo lo veo eso, pero no sé.
Lo que dicen los números como mínimo es que en Valls, como en todas partes, cada vez hay más gente de más sitios. Sí. ¿Qué creéis que se tendría que estar haciendo para que, por ejemplo, una muestra de culturas como la de este domingo, ¿hay algo más que creéis que se debería hacer para que realmente las culturas pues puedan convivir con normalidad? Es una pregunta difícil,
¿eh? Pero muy difícil. La verdad que sí, que demasiado difícil. Bueno, ahora mismo no te sé decir, ¿no?
Bueno, como decíamos, ¿no? Con este domingo ya...
Sí.
Que también debe ser interesante para los que participéis poder ver pues la cultura que se ha puesto a vuestro
Exacto.
lado, ¿no? ¿Qué hacen?
Uh-huh.
¿Hay alguna sí. actividad que os llame la atención especialmente o...?
No.
Es un poco una sorpresa, ¿no? A ver qué
sí,
vamos a encontrar.
Sí, vamos a ver.
Vamos a ver el domingo ya.
Eso sí que lo esperamos el domingo a todos.
Sí.
Porque, por ejemplo, de vuestra entidad, ¿cuánta gente vais a venir de las Donas Inquietas?
Yo el año pasado lo veo mucha gente marroquí. Pero para el medio grupo hay... Creo que 8.
8 personas sois.
Sí.
Y vais a estar todas. Muy bien. ¿Y tú vienes a título personal?
Ah, yo sí. Yo siempre. Una amiga mía y yo siempre estamos ahí para lo que se necesite.
¿Y cómo es que os ilusionasteis a participar?
Porque me gusta. Esas cosas a mí me gustan esas cosas, sí.
Uh-huh. Por ejemplo, nos comentabas que haríais un taller de bachata.
¿Bachata o merengue? Una de las dos, no sé. No sé cuál de las dos.
Depende de cómo esté la gente.
Depende de cómo esté el ambiente.
¿Qué nos contarías de la bachata? ¿Qué se tiene que saber hacer para poder bailar bachata?
Uy, hay que ser suerto para bailar bachata, porque la bachata hay que moverse mucho y hay que estar... tenso. Hay que estar suelto.
Yo
y pues el merengue, pues bueno, ¿qué decirte del merengue? Lo mejor que tenemos en Dominicana ahora mismo.
Y vosotros, por ejemplo, hacéis los tatuajes de henna que me decíais.
Sí.
¿Qué tipo de dibujos vais a hacer con henna? ¿Qué simbolizan un poco? Contadnos qué es los dibujos de henna.
Ya, y el dibujo de henna exactamente como se llama tarza. Tarza marroquina. Se llama tarza, como las tarzas del kaftán. No. Parece del kaftán marroquí. Y ha hecho este dibujo del henna. Y ahora
es con flores,
con flores, con albras,
con corazones,
por ejemplo, que muchas cosas. Pero la exactamente como tarzas del kaftán marroquí.
¿Y cuánto dura? ¿Cuánto tiempo una vez te lo pintas? ¿Cuántos lavados
sí, te dura? Si no toca agua amor, ya pasan 2 semanas. Si toca agua, 1 semana.
Una semana.
Sí.
No es poco,
sí.
No es poco. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para contarnos cómo va a ser esta muestra de culturas. Tenemos ya ganas de que llegue y poder ver con nuestros propios ojos. Desde Donas Inquietas, Fátima El-Juadaini hija Fidel Ujuavi, y Altagracia Román en representación de la República Dominicana. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hoy invitamos a todo el mundo a que vayan a conocer un poco de las otras culturas, que no nos podemos mirar tanto el ombligo.
Sí, hombre. Claro que sí, los esperamos. Gracias.
Gracias a vosotras también. Muchas gracias.
Moltes gràcies per escoltar-nos una setmana més. Com sempre, el programa es pot escoltar de forma íntegra o per seccions a valls.radiociutat.cat. Fins la setmana vinent.